Tot costa.
Que els espanyols hagin descobert Casado només quan l'han vist de prop i amb la seva selecció no és nou. Ja va passar amb Lamine o amb Gavi o amb tants d'altres. Però això no treu que sigui impactant l'autoritat amb què juga el migcentre blaugrana quan tot just acaba d'aterrar l'elit.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 19 de novembre de 2024. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Mira, en joc el que pot ser l'últim partit de la carrera de Rafa Nadal, com a mínim. És un dels partits del seu últim torneig abans de la retirada. Està jugant a la Copa Davis davant el neerlandès Van de Zandt Schulp, top 80 del rànquing ATP. Nadal ha perdut el primer set per 6-4. I ara mateix perd el segon per 4-3, amb un break d'avantatge pel neerlandès.
És veritat que fa un moment perdia per 4-1 i crec que arriba a tenir pilota de 5-1 a l'holandès. Per tant, diguem que està reaccionant Nadal, però fins ara partit justet, per no dir que trist, de qui ha estat un dels millors tenistes de la història, però veurem com acaba.
Després de jugar al Caraz, i encara que Rafa Nadal perdés, la selecció espanyola podria anar endavant amb el torneig. El que passa és que si perd aquest partit ja veurem si en juga algun altre en aquest torneig. El Barça, els internacionals espanyols ja han tornat avui cap a Barcelona després de jugar ahir a Tenerife. A Tenerife, Rafinha és l'últim internacional que queda per jugar. Ho farà aquesta matinada al Brasil-Uruguai. Fins al moment, cap lesió del Barça en aquesta aturada. Toquem fusta. Ara de seguida la Laia Tudela ens actualitza l'estat físic de Lamine Yamal, que recordem no ha jugat amb Espanya per un esquins al turmell. Veurem si pot jugar dissabte i ens dirà per quan en té Christensen, un cop hem sabut que l'han operat del tendó d'Aquiles, que portava el tenia amb molèsties des de fa un parell d'anys. La convocatòria de la selecció espanyola femenina per la pròxima aturada torna a portar cua. Ara amb Montse Tomé. La seleccionadora ha convocat Clàudia Pina per primer cop des que va tornar a ser convocable, al mateix temps que Patri. L'actual moment de Pina feia bastant difícil no portar-la en aquesta llista de convocats. I també hi van dues jugadores del Llevant Badalona, Berta Pujadas i Maca Portales. Però deia que portarà cua perquè el més cridaner de la convocatòria és que ha quedat fora Irene Paredes, central titular del Barça. Ja no l'ha portat, de fet, aquesta temporada des dels Jocs Olímpics. És cert que va començar la temporada lesionada, ara ja està a ple rendiment i Montse Tomé manté la no convocatòria de Paredes i tampoc s'ha endut Jenny Hermoso, ni missa, que ja no hi anava. Tomé, per cert, que admet que Mapi León segueix sense voler anar amb la selecció. Les explicacions de Montse Tomé del per què no s'han dut Paredes, Jenny Hermoso i missa les escoltarem, perquè s'intueix que la cosa va més enllà del futbol.
Un bon sidralet que ens agafa un punt de lluny, llevat en el cas d'Irene Paredes. Sí que hem quedat amb la Berta Pujadas, la jugadora del Llevant Badalona, que s'estrena en una convocatòria, i tot això serà després d'escoltar una extensa entrevista que hem fet avui amb Marc Vivés, el director esportiu del Barça femení, amb qui, evidentment, hem abordat totes les qüestions que tenen a veure amb el millor equip del món femení.
I el Girona ha anunciat la renovació d'Ivan Martín, el migcampista basc, que amplia la seva vinculació amb el club gironí fins al juny del 2028. Martín està content i satisfet d'allargar el contracte. I dèiem...
Seria notícia que estigui...
Que no, que fos el contrari, ja ho he pensat.
Sí. Molest per haver renovat amb el Girona.
A tot això, Marc Márquez ja ha debutat amb la Ducati oficial, els testos oficials que s'estan fent al circuit de Catalunya. Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid en aquest test de pretemporada 2025. Peco Bagnaia i Marc Márquez han fet els registres tercer i quart.
Hem quedat amb el Damià Aguilar, que encara ara és al circuit de Barcelona-Catalunya. Quan baixi ens farà un resum d'aquesta jornada tan interessant, perquè hi ha tants moviments, de tants canvis de manillar de cara a la temporada vinent.
En bàsquet, a mida Brimar, el Manresa, que tenia contracte temporal de 2 mesos, ha fitxat pel València fins a final de temporada. A més, el Girona allarga un mes més el contracte d'Albert Venturan. En vol, el Granollers rep el Górnik Zabrze polonès des de 6:45 a la 5a jornada de la Lliga Europea d'handbol.
A l'Olímpic de Granollers hi tenim l'Oriol Corral. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com li va el Granollers?
Doncs guanya de 5:15-10, minut 20 de la primera part, en un partit clau pel futur dels granollerins a la competició europea. Si avui guanyen, estan pràcticament dins de la main round, que és la següent fase ja eliminatòria. Això sí, perquè avui sigui matemàtic, també ha de guanyar el Montpellier a la pista del Silkeborg.
Depenem d'una carambola, però el Granollers va camí de fer la feina. 10 minuts pel descans i 5 amb un en el marcador. Gràcies, Oriol. Ara tornem.
Gràcies, fins ara.
A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita aquest vespre el Valdepeñas en partit de la 7a jornada. L'Ajuntament de Barcelona i els clubs discrepen sobre qui és el responsable de mantenir en bon estat els elements dels estadis municipals. Tot això després de la caiguda de la tanca al Nou Sardenya al partit Europa Sant Andreu d'aquest cap de setmana passat. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha estat aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio i assegura que el manteniment de la tanca és responsabilitat de l'Europa i ho emmarca en la gestió diària de l'estadi.
I ha aconseguit una cosa que no és fàcil, que és posar d'acord l'Europa i el Sant Andreu. En això estan completament d'acord i discrepen de l'Ajuntament de Barcelona.
I 5a jornada de la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. Des d'un 6:45, el Sabadell busca mantenir les opcions d'accedir a la segona fase i evitar l'eliminació en la visita, però a una piscina complicada, la de l'Olympiacos grec, ara mateix 13-9-4 perd el Sabadell quan el partit és encara en joc. I a les 8, l'Atlètic Barceloneta rebrà el Jadran Montenegrí amb la intenció d'assegurar-se, en aquest cas, el primer lloc del grup.
Més enllà de l'activitat competitiva, avui parlarem amb la Judit Forca, jugadora del Sabadell, campiona olímpica, entre altres mèrits, i multicampiona d'Europa amb el Sabadell, que és notícia en les últimes setmanes perquè serà mare i, evidentment, ha hagut d'aturar la seva activitat esportiva. Això serà el final del Tot Costa, un Tot Costa que avui té una pregunta per la nostra audiència.
Aprofitant que tenim informació actualitzada de Christensen i d'aquesta operació i que Araujo és a punt de tornar també ara al desembre, us preguntem si veieu la parella Cubarsí-Íñigo intocable. Què en penseu d'aquesta parella? Quan estiguin recuperats Araujo i Christensen, tenen alguna opció de treure'ls de l'11 titular? Són intocables? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
5-4 per Nadal en el segon set d'aquest primer partit de la Copa Davis. Nadal que sembla que s'ha endollat. No sé si farà tard. De moment està a un joc de perdre aquest partit que, com deia la Sònia, podria ser l'últim de la seva carrera tenística. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Com és preceptiu, començo pel sector juvenil dels nostres col·laboradors. Senyor Ferran Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Tot bé.
Així m'agrada. Gairebé tan juvenil com ell, Laura Brugués, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, també.
I el més juvenil de tots, perquè l'edat és un esperit i no el
sí,
que diu...
Sí,
podria
ser el pare dels dos, però està bé.
Sí, però estàs més jove. D'esperit estàs molt més jove. Sí. Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Com anem?
Posar aquí pendent del Nadal, a veure què fa.
Sí? T'interessa, eh?
No és que m'interessa, però és un moment històric per l'esport, pel tema de l'esport. Pot ser realment l'últim partit i si l'acaba perdent, com fa pintar ara mateix...
Sí, la veritat és que
començarà la gent a preguntar-se si això era un partit de Copa Davis o un homenatge al Nadal.
Bé, ho parlàvem ahir amb l'Àlex Corretja, que era un perill que una cosa es mengés l'altra i a mi em va sorprendre perquè l'Àlex, igual que el Caraz, han assumit que aquest torneig té interès, tot i que és una Copa Davis, perquè és la 10 de Nadal.
Sí,
és a dir,
clar,
que ningú, no crec que ningú s'exclami, tot i que Nadal estigui perdent contra un tio que és 80 del món i que aquest any...
I que té ara 3 pilotes de partit.
Sí, sí. Bé, en fi, insisteixo que pot ser que no sigui l'últim partit de Nadal, perquè ara ha de jugar el Caraz, si guanya el Caraz hi haurà uns dobles, i per tant l'eliminatòria encara no està morta, és 30-0, eh? Encara no, crec que encara no és pilota de partit, però vaja, ho té bastant fotut Nadal. El que vull dir és que si l'Espanya ho acaba capgirant, veurem què fa David Ferrer en el partit de divendres, però francament la imatge de Nadal, perquè pels que n'hem estat fans, és una mica trista veure-la acabar així. Tots, Ferran, Laura, atents també?
Sí, home,
ho dic perquè avui a la reunió del programa s'està retirant des de fa un any.
Bàsicament que el tema és aquest que deia el Miguel, pot ser un moment històric, però el tema és que no ho sabrem ara,
això
si
sí.
És històric o no.
Això és veritat.
Però vaja.
Sí, però també em sembla bé que si ell volia jugar aquesta competició, hi hagi anat. Ja sé que és potser la retirada amb aquesta derrota tan contundent pels que l'hem gaudit quan era número 1 del món, és un final trist, però també es mereix aquest homenatge.
Això no va dir, encara no ha perdut i s'està creant aquell ambient que només és capaç de crear Nadal, que en un partit que, si estigués bé, l'hauria guanyat en 10 minuts, l'acabi convertint en una autèntica epopeia si és que és capaç de guanyar-lo. Però vaja, no perdrem el partit de cua d'ull, ara 30-15 pel jugador neerlandès, sóc incapaç de reproduir el nom, i ara pilota la volea del... Pilota la xarxa, 30 iguals.
I mira quin gest de força que acaba de fer, eh? Ell no ha perdut el partit encara, tens tota la raó.
Des del 4-2, que està així, ha entrat en ebullició, i això ho hem vist 10.000 vegades en Nadal.
I això l'anima.
Això sí que seria una manera nadalista d'acabar la seva carrera. En fi, que no perdrem de vista el partit, i no el podrem perdre, perquè ara la cosa fins i tot s'ha posat emocionant i tot, però ha vingut la Laia Tudel i no ha vingut a parlar de tenis.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Ara et diré la veritat. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Amb la llum que desprens, ets l'abric que m'escalfa. Brilla, fes-ho créixer des del cor, fins l'estel més alt. Brilla del fons del cor, brilla sense por.
Fantàstic Shine, amb el Saxeni i Santi Balmes versionant aquest tema és de Love of Lesbian. És a dir, que Santi Balmes es versiona ell mateix i el Saxeni l'ajuden. En aquest cas és un dels temes que sona bastant bé. Cal dir-ho del disc de la Marató, als vostres quioscos l'1 de desembre. Recordeu, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio el 15 de desembre a favor de la investigació per les malalties respiratòries. En el moment, no va dir que ha deixat de respirar Nadal, però hauria sigut massa negre. Ara sí, ha guanyat Van den Zandschulp. Ha perdut Nadal, per tant s'avança en els Països Baixos per 1-0. Insisteixo, queda el partit d'Alcaraz i després, si Alcaraz guanya, en quedarà un altre de dobles per acabar d'aclarir aquesta eliminatòria, però...
Clar, la qüestió és que si ha perdut ja aquest partit, encara que passin ronda, el normal seria que si el que volen és intentar arribar al més lluny possible, Nadal és evident que no està en condicions.
Però pot jugar a dobles. Jo crec que Nadal no acabaria a la graderia. Ara... Això que escolteu és el brugit del Martín Carpena de Màlaga, que tot i la derrota acomiada Nadal com el que és una autèntica llegenda de l'esport. Vaja, Nadal fa una cara de venir-li de gust ara l'homenatge, que no us ho podeu imaginar. En fi, que de moment acaba aquí la trajectòria de Nadal. Veurem si divendres hi ha algun altre capítol, sigui en format individuals o en dobles, i el que és rellevant a efectes competitius és que Espanya s'ha complicat una eliminatòria que jo crec que ningú donava cap opció que guanyessin els holandesos. Ara sí. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Has estat vibrant amb el...
Sí, amb el sempre, amb Nadal, sempre.
No? No...
Sí. No, no, no era ironia.
Ah, no, no, no.
No, i més un moment així històric, no? L'últim partit, sí. Aquestes coses... Sí, no, dic de debò.
No, pensava que estaves tirant d'ironia. A veure, la Laia ve a ampliar-nos una informació que ahir... Vaja, ens ho pagava en directe, la publicava el Joan Domènech al periòdico, a tomb de la recuperació de Christensen, que, com sabeu, aquesta temporada no ha pogut jugar per problemes al tendó d'Aquiles, que va servir per inscriure Dani Olmo en el seu moment, la seva lesió de llarga durada, i que ahir sabíem que s'ha operat.
Sí, ha acceptat passar per quiròfan per superar aquests problemes als tendons d'Aquiles. Ha optat per una teràpia regenerativa cel·lular que li han fet als tendons dels dos peus, no només un, té problemes als dos. És cert que un dels dos era el que arrossegava més molèsties, però ja que t'hi poses, doncs arreglem els dos, les molèsties dels dos.
No, hi ha molts casos en què s'ha de fer primer un i després l'altre, perquè si no directament és que no et pots moure, que m'imagino que deu haver estat el cas.
És una intervenció, ha estat senzilla i petita, la intervenció que li han fet. Fins ara el jugador ha estat provant el tractament conservador, però com que no millorava i com que el jugador veia que passaven les setmanes i seguia tenint les molèsties, el mateix jugador va proposar fer aquesta consulta a un metge extern del Barça, concretament un metge de Suècia. Finalment el Barça, com fa sempre, evidentment, escolta el jugador, accepta el desig i el que diu i la decisió del jugador, i l'únic que pot fer el Barça aquí és posar-se en contacte amb el metge i coordinar-se i acompanyar el jugador en aquest cas en l'operació que li havien de fer. Es tracta, com dèiem, d'una intervenció senzilla, a priori, que es fan uns tendons petits que hi ha, el tendó del plantar prim, que així redueixes tensió i dolor d'aquest tendó d'Aquiles, i a partir d'ara s'espera que Christensen estigui encara 2 mesos més de baixa. Més o menys se l'espera, per tant, cap a finals de gener, febrer, seria un període ara mateix aproximat de quan podria tornar Christensen. Recordeu que com a mínim quan li van donar la baixa per poder inscriure Dani Olmo de llarga durada, parlaven de 4 mesos per seguir el tractament conservador, més o menys ens situàvem a finals d'any, doncs ara potser al final un mes més amb aquesta intervenció, però vaja, finals de gener febrer seria quan s'espera que pugui tornar Christensen, si tot va bé.
Al final, els 4 mesos els superarem amb escreix.
Tenien raó, al final, era veritat.
El comitè de metges de la Lliga ho va analitzar i ja va fer sentament de donar-li la baixa de llarg recorregut.
Sí. No, el cas és que ara tot també vagi bé. Vull dir, és cert que per les informacions que hagués publicat el periòdico que explicaven tot aquest procés i tot el que sortia també des de Dinamarca, a priori són intervencions petites que funcionen, però has d'anar acompanyat també de seguir mantenint aquest tractament conservador, aquesta feina que s'està fent des de la ciutat esportiva aquí des del Barça, i a partir d'aquí doncs veure si finalment desapareixen aquestes molèsties de Christensen, que arrossega, com dèieu a l'inici, des de fa molt temps. Pràcticament 2 anys arrossegant aquestes molèsties. Ha tingut moments en què s'ha trobat millor, pitjor, i ara finalment esperen que amb això marxin de totes aquestes molèsties. Perquè si no marxen, diríem que... Com us ho diria? Vull dir que les opcions es van reduint, que poca cosa més pots anar fent amb aquesta part del cos, que és delicada, el tendó d'Aquiles.
Per tant, calculem que la lesió ha servit per posar fi a aquesta agonia de problemes de Christensen, però que el retorn serà d'aquí a 2 mesos, com diu la Laia Tudel. A Araujo ens vas explicar que la cosa és molt més imminent, que en cosa d'un mes ja el tindrem campant.
Sí, que esperen que jugui ja al desembre, pugui jugar. Vam mirar el calendari, vam mirar aquells primers partits a primers de desembre, Mallorca-Betis fora de casa, després ja havia els partits a casa, no, al camp del Borussia Dortmund, Barça-Leganés a casa. Bé, el més interessant de Araujo és que ja veuen que està pràcticament recuperat del tot, que està fent unes curses una intensitat molt alta a la gespa, ja fa dies, setmanes que hi treballa, que ara quan comença a incorporar-se amb el grup doncs es veurà ja per anar agafant el ritme dels entrenaments, tot allò que vam comentar també d'entrenar al camp, el fora de joc i la línia de defensa alta, que això és el que ara és el pròxim pas per Araujo, però sí, està molt més a prop de tornar a Araujo.
Esteu ansiosos per veure tornar els que ara mateix són els dos centrals suplents del Barça?
Jo, mira, la veritat és que estic bastant tranquil amb Cugarsí i Íñigo Martínez. La veritat que tranquil i sorprès del rendiment especialment d'Íñigo, que si m'ho arribes a dir l'estiu no m'ho hagués cregut. I per tant, ara espero Araujo, sobretot per generar més competència i per poder donar una mica d'aire també o entrar en unes rotacions amb els dos centrals titulars, perquè no poden agafar ni un encostipat, perquè bueno, ara tornarà també Eric Garcia, però Eric no hi era perquè també estava lesionat, així que pràcticament eren faves comptades el que tenies i havies d'anar tirant de Sergi Domínguez i anar-los del planter o apostar per Koundé de central. Així que la gran il·lusió, les ganes que tinc de que tornin, sobretot és perquè també donin una miqueta d'aire els que estan jugant ara i són pràcticament intocables.
Aire, perquè és això, totalment d'acord amb la pregunta que avui feu al programa. Per mi ara mateix, tant Íñigo Martínez com Pau Cubarsí són intocables. Han fet que no trobéssim a faltar Araujo, un jugador que ens va agradar molt quan era titular, però no l'hem trobat a faltar des que ha estat lesionat, des del mes de juliol que ha estat de baixa. I, per tant, sí, per donar aire, perquè Flick tingui més alternatives i pugui moure banqueta quan ha hagut de comptar amb altres futbolistes que potser no tenien el nivell esperat, com Sergi Domínguez o Gerard Martín, ara tindrà una alternativa de pes. A més, Araujo va prometre que tornava com un toro. Tinc ganes de veure que és tornar com un toro, però que la titularitat en els partits importants i en la majoria de partits han de mantenir Cubarsí i Íñigo Martínez, perquè, a part de que han demostrat que poden ser la parella central titular del Barça, que han fet que no es trobés a faltar Araujo ni Christensen, també això del fora de joc que tan bé fan, m'agradaria veure altres si aconsegueixen fer-ho tan bé, perquè per mi això ha de ser complicadíssim.
La Laura ja s'ho ha pentinat tot. La pregunta que li fèiem i la que us hem fet a vosaltres, ella no tocaria per res la defensa, l'eix de la defensa titular del Barça.
Jo tampoc la tocaria, però entenc que és just i necessari que aquests jugadors que juguen tots els partits tinguin com a mínim un suplent de garanties. Aquell que es tracta de veure és amb el nivell que torna Araujo i quan toqui Christensen, per oferir a l'entrenador possibilitats de retocar l'alineació en funció de com van els partits i no carregar més de minuts a dos futbolistes que han demostrat que són inqüestionables. I jo també faré com la Laura, contestant la pregunta, jo he de contestar que no, però que sí, ara són insubstituïbles. Crec que no sóc capaç
de... Has de contestar que no.
Sí,
la pregunta és, veieu la parella Cubarsí i Íñigo intocable?
Ah, he de contestar que sí, però crec que no. Heu de dir que no, perquè han de tenir... o sigui, no poden jugar sempre.
Ah, clar,
el que sóc incapaç d'imaginar-me...
No diem que juguin els 60 partits de la temporada,
sinó que són els titulars el dia que...
Incapaç d'imaginar-me un rendiment d'Araujo i un altre, el que sigui, ja sigui Christensen o Eric, al nivell que estan rendint els dos titulars actuals. Per mi són inqüestionables i l'única cosa que diria és que estan Íñigo com està perquè no va a la selecció, perquè probablement sigui ara mateix el millor central esquerrà de la
Lliga. I aquí una nebulosa no acabada d'aclarir, amb aquella resposta així una mica desmenjada que li va deixar anar de la Fuente al Salmurri.
No, jo vaig preguntar també després a fora de la federació si és que realment vaig intentar rascar que hi havia un motiu extraesportiu, perquè Íñigo Martínez va ser titular a l'única derrota oficial que ha patit de la Fuente.
La famosa d'Escòcia, no?
D'Escòcia, juga aquell partit i des d'aleshores ja no torna mai més amb la selecció. I també hi havia certes informacions que deien que podia afectar la seva relació amb Laporte.
No tenen bona relació.
No ho sé. Vaig preguntar si era un motiu extraesportiu, si hi havia algun motiu...
Íñigo i Laporte...
Algun tipus de relació o mala relació amb algun company.
Van arribar a considerar el d'ètic.
Sí, segur.
I des de la federació m'ho van negar categòricament. Van dir no. Això segur que no. És un tema esportiu que el seleccionador veu a alguns altres o vol confiar. Sobretot perquè la idea de la Fuente és treballar cap al Mundial del 2026. Uh-huh. Ell creu que la seva parella de central són Laporte i Lenormand, i llavors els altres dos vol que siguin centrals joves, uh-huh, o més joves, que són Cubarsí, Paredes, Vivian, qui sigui. I per això no porta Íñigo Martínez, perquè ja té 32 anys, etc. I jo, agafant el fil que deia el Miguel, tornant al tema del Barça, parlava de reserves de, o suplents de garanties. A mi em sembla que Íñigo, com a mínim, ens ha demostrat que no només era un suplent de garanties, sí, sinó que, a més, pot disputar la titularitat a un gran central o al millor central que fins ara creiem que tenia el Barça, que era Ronald Araujo. I, per tant, això ja és una gran notícia pel Barça, i si a partir d'ara, com apuntàveu, vol tornar com un toro Araujo i és millor que...
Això està bé, que pensi així, sí, i tant de bo torni.
I és millor que Íñigo Martínez, doncs voldrà dir que, doncs, que aquesta competència ha beneficiat l'equip i que com a mínim el Barça tindrà tres grans centrals. I també per mi Christensen l'any passat va estar a bon nivell, o sobretot fa els últims partits també va recuperar un bon nivell. Si pot tornar, superant aquestes molèsties que ara comentàveu, a jugar al nivell al que estava, el Barça tindrà 4, i fins i tot conto que Eric García, que l'any passat va estar impecable amb el Girona, doncs tens 5 centrals espectaculars.
I tornem a dir que estem parlant de Cubarsí,
que té 17 anys.
Com un inqüestionable, que és un xaval de 17 anys, que ens ha acostumat a una cosa dificilíssima en futbol, que és que mai juguem malament.
Sí, sí.
M'apunta l'Oriol Corral, que està pendent de l'embol i de tot, que Laporte marxa al gener del 2018 al City i Íñigo el fitxen després el mateix gener per substituir-lo. Sí, per tant, no van
aquest,
arribar a coincidir.
Aquest dubte, per tant...
Tenia el que de la mateixa temporada.
Pots portar bé o malament, indiferentment si has jugat o no. És a dir, ja, es poden haver portat malament a la selecció espanyola. Però sí, vaja, sí, que fa una, més pinta d'una decisió personal de,
no,
de la Fuente.
A mi m'ho anava.
Una altra cosa és que sigui esportiva o no.
Sí, hi havia el run-run aquest de que hi havia una part extraesportiva que a mi em sorprèn perquè tampoc ve que hi hagi ningú un tio. Vaja, i més amb l'aport que...
Bueno,
perquè no, és que no se les haguessin tingut algun derbi basc de la zona.
No, però que potser se les va tenir Íñigo amb el seu seleccionador. Vull dir que, que no ja té per què ser un company.
Des de la federació, almenys, i en aquest cas jo em vaig creure la informació que em donaven, i l'argumentari era que era un tema de criteri i sobretot de futur.
Molt bé, doncs ja en general un sí, sí, Cubarsí i Íñigo Martínez són ara mateix una parella intocable, de seguida us ho provo.
Jo he contestat que no, però penso que sí, eh? O sigui, és que crec que hem de contestar que no.
Està bé, això, eh? Sí, sí. Com
no,
fem?
No està bé. No està bé, perquè com que és així blanco-negre, encara estic pensant
no,
què vol
dir. O sigui, perquè hi ha coses que no es poden respondre sí o no, però si has de respondre a veure, una Miguel, cosa...
És una llàstima que no, avui si no vagis anant per la tele, perquè Barça... la gent està perdent les cares de Jordi Costa avui, d'incredulitat.
Si tu fossis no l'entrenador del Barça i apartem imponderables de l'estil, s'ha lesionat aquell, té targetes aquell altre, i diumenge vingués al Madrid, quins serien els teus centrals?
No, això no és la pregunta.
No, la pregunta és...
Aquesta no és la pregunta que heu fet avui. No, té raó aquí el Rico.
La pregunta és si són intocables, és a dir...
Si són intocables vol dir intocables pot jugar cap altre més.
Que tal com estan, tingui el rendiment que tingui Araujo, ells es mantenen com a parella.
Jo ja he dit que no, perquè se'm fa impensable creure que en Araujo i qualsevol altre que jugui al costat d'Araujo poden tenir el nivell d'aquestes dos.
Per tant, has dit que sí, no que no.
Bueno, és igual. Jo crec, ja no sé ni...
Que són intocables.
No sé ni què he dit.
Són preguntes... en trampa totes.
Gairebé prefereixo que em fa allò que diu jo això no vull respondre, que és, avui no hem vingut a jugar.
Clar, és trampa, continua.
Ara us ho preguntarem a vosaltres, que estic segur que haureu anat més al gra. Mentrestant, Laia, ahir et preguntava per la Minya Mal, gairebé anirem fent un seguiment dia a dia de les possibilitats que té per ser a dissabte a Balaïdos.
Sí, a veure, ara mateix té poques opcions de jugar a Vigo, la Minya Mal. No està de descartat del tot, però el vestidor asseguren i remarquen que seran molt prudents. D'entrada, perquè és molt jove, 17 anys, i sobretot perquè també hi ha uns precedents dins del vestidor d'aquest tipus de lesió al turmell que no ha anat gaire bé, com és el cas de De Jong. Per tant, aquí, vaja, jo pràcticament ja dic poquíssimes opcions a jugar a Vigo. Avui, dimarts, encara no el descarten del tot, però poc.
Sí, hauries de dir que sí, però dius que no.
Hauria de dir que sí, que està descartat, però encara dic una mica que no del tot, clar, perquè som a dimarts.
Et portarà al seu terreny per tenir raó.
Jo? M'està confonent amb algú, altre.
Va ser el Sant Peguejo, eh?
Sí, això és veritat.
Ara l'hem vist a Lamine ballar així al seu Instagram, amb el seu germà petit. Sí, sí. Vull dir, ell es mou bé, eh? Vull dir, no...
Bé, però és que potser la Cinta Esmosi pel ball no... no
sí, és veritat que és més balls de maluc, llavors el turmell està més a terra, és veritat.
Per cert, ara que parlem de Lamine Yamal, recordareu que fa uns mesos, l'octubre, Joan Laporta va explicar que li havien ofert... li havien vingut a comprar Lamine Yamal per 250 milions d'euros i que ell havia dit que no. Per les dates ja ens quadrava que era el PSG, però a les últimes hores Enric Masip, assessor del president, assessor esportiu del president del Barça, ha confirmat que aquesta oferta va venir del PSG.
Verano hubo riesgo de que pudiese marcharse la Lamine Yamal.
Bueno, el presidente dijo que tuvo una oferta de 250 millones que rechazó y que, bueno, no se lo planteó nunca.
¿De dónde era? ¿Inglaterra o Francia?
Francia. Pero, bueno, yo creo que el
sustituto perfecto.
¿Eh?
Se va Mbappé. Difícil será mi Yamal, ¿no?
Bueno, cuando tienes dinero, cuando tienes dinero y tienes manera de pagarlo, pues puedes aspirar a intentar finchar todo.
La música no és nostra, és del podcast El Cafelito, que és
Cafelito.
Un podcast del Chiringuito, el que parlava amb Masip és Josep Pedrerol, i Enric Masip no acaba ell de dir el nom, però diu França, i admet quan li parla de Mbappé en substitució, marxa Mbappé, arriba a Lamine Yamal, també ho dona per fet, per tant, parla, òbviament, del PSG.
A veure, tindria tot el sentit del món que el PSG busqués en Lamine el que ha perdut en Mbappé, i és evident que té els calés per fer-ho. Ara, mentre escoltàvem el document, el Miguel Rico si ha tingut una idea unívoca sobre aquesta...
Tornem al sí i al no, tornem. O sigui...
Bé, no és aquí. No, en aquest cas, no?
Sí, però també entenc que el Barça s'ho pugui prendre realment com una oferta. Ara,
home,
això no va passar més que d'una conversa personal Luis Campos-Deco. Luis Campos li diu a Deco: per aquest jugador nosaltres pagaríem més de 200 milions. I de què va dir? Però nosaltres no el veurem. I aquí es va acabar tot. Que pots interpretar que és una oferta, que és un interès rellevant, donat que verbalment s'ha posat una xifra sobre la taula? Home, si vols, sí. Però després pot passar que et surti el PSG i em digui: ensenya'm l'email on t'he posat jo que pago 200 milions.
A veure, aquí... Podríem ser salomònics, no parlem d'una oferta
si
oficial.
Si jo soc salomònic, et dic que és un sí
a
i
veure,
no.
Jo, tal com descrius la conversa, no m'arribaria a referir a això com una oferta.
Bueno,
però és veritat que quan Luis Campos et diu: si aquest tio es posa a tiro, pago 250, això també és...
Més de 200, va parlar, més de 200.
Doncs això, li podríem comprar a Masip fent un esforç.
Ja et dic que sí, però realment...
Però has de dir que no.
Has de dir que no.
En fi, doncs així s'escriu la història.
Tot igual avui.
A la mina, en el que estem tots d'acord, és que Deco li digués ni 250...
Ni res.
Ni res, perquè no el venem, suposo.
En el seu dia...
compte que Ferran fan... Martínez...
No, mira... no.
Ara,
no us imagino que has anat al PSG i li fot el lloc al Dembélé? Seria terrible.
Sí, en el seu
avui
dia...
Encara, 32 minuts i encara no l'he sortit.
Recordo, és que ara no sé si ho va arribar a dir en una entrevista o simplement era passadissos perquè ens entenguem, però Bartomeu explicava que el United li havia vingut a buscar en Sufati per més de 100 milions d'euros.
150.
150. Probablement era bastant similar. Jo t'arribaria a donar això per aquest futbolista. No,
compte,
no, però és que no te'l vendré.
Tenint en compte que va renovar un futbolista perquè li va dir una jardinera pressi que hi de lo mío, podria ser perfectament que Bartomeu considerés una conversa així, una oferta...
Que vista posteriori, penses, potser se l'hauria pogut plantejar aquella oferta, i però clar, no sabies quin seria el recorregut d'en Sufati. Sí. No, ho dic perquè a vegades en perspectiva veus si les ofertes es podien haver acceptat o no, però clar, mai pots saber-ho.
Però en aquest cas ni tan sols parlem d'un descens
de rendiment esportiu. No, és una qüestió de lesions.
És mala sort o mala praxi, però no hi entrarem, que hi ha bastant sideral amb el tema. Molt bé, doncs ara que ja tothom ha dit que sí quan hauria de dir que no, us escoltem a vosaltres a veure si aneu més al gra.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la pregunta, jo crec que comprensible,
greu,
en el fons.
Sap greu.
Araujo i Christensen van camí de tornar. Veieu la parella Cubarsí i Íñigo intocable? La nostra audiència ho ha entès?
Doncs mira, la nostra audiència ja diu que sí amb un 76%.
I diuen que sí, però no volem dir que no. Diuen que sí perquè creuen que són intocables, eh?
Clar, clar. Sí, sí, creuen que són intocables. Mira, el Jordi Duran diu, hauran de rotar, evidentment, però els partits grans o contra rivals amb davanters ràpids per buscar l'esquena a la línia del fora de joc ha de ser infal·lible i això de moment es fa amb Íñigo i Pau. A l'Evo diu, intocables, no, titulars, gairebé sempre sí. El Jordi, els quatre són grans professionals, haurien de poder rotar tots. El Pere diu, veig més fàcil que entri Christensen per Araujo, té més bon toc de pilota, tot i tenir menys velocitat. El Lluís, imprescindible, no hi ha ningú i la temporada és molt llarga com per poder repartir minuts. Araujo és un gran central i sembla que ens oblidem. Personalment me n'alegro moltíssim que torni. El Javier diu, no hi ha cap jugador intocable al món, excepte Leo Messi. Crec que hi ha molts partits i tots hi poden participar. I acabo amb el Dani de Lleida, que diu ara mateix, no hi ha color, només alguna lesió els pot treure la titularitat en Lliga o Champions, per sort hi ha la Copa, per anar a entrenar l'11 inicial.
Doncs un 75% de la nostra audiència considera intocable...
76.
76. La parella de centrals actual del Barça que formen Pau Cubarsí i Íñigo Martínez. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Laia, alguna cosa més?
Res més.
Mercès.
Adéu-siau.
Canviar de tema i d'interlocutor, però Miguel Rico els ha dit.
Sí, ull amb això dels intocables.
Caram, ull. Si arribem a saber, fem una altra pregunta.
No, no, ull amb això dels intocables.
Considereu que Casado és el mig centre intocable del Barça? Aquesta també la podríem haver fet.
Sí, sí. Avui sí, però ull amb els intocables perquè el futbol no és el que has fet, sinó el que t'ho ha de fer fer. I sempre hi pot haver un que encara que la gent no ho sàpigui, pot ser millor d'algun dels que tens. I jo crec que les desgràcies del Barça com a equip van començar quan la directiva de Torn va considerar que ja tenia els millors jugadors del món, que no calia fitxar gent, que els hi fotés pressió i els fes jugar a disgust perquè pensar que li podien prendre el lloc. I això va passar en jugadors com Alfonso Davies, que el Barça va anar a Canadà a parlar amb ell i amb els seus pares i a la persona que hi va anar només li deixaven gastar 4 milions i en van demanar 6 i no el van fitxar i això va passar amb Toni Kroos.
Toni Kroos...
Això va passar amb Toni Kroos.
Toni Kroos
era Kroos o Rakitic i Luis Enrique va triar Rakitic.
Sí. Bueno, va passar amb Kroos, sí. I Rakitic, els mateixos companys, deien que era un bon jugador, però no era el jugador estil Barça que era Rakitic.
Això ens portaria a un debat bizantí.
No, bizantí no. El que pot passar és que arribaran mercats i considerarem que tothom és indiscutible i que perquè estiguin tranquils i no es preocupin de res no cal fitxar ningú i jo crec sempre
que
s'ha de firmar a qui sigui necessari per fomentar la competència perquè la nostàlgia és una errada.
Estic totalment d'acord amb tu amb el punt històric que fas, però jo crec que no té a veure amb el context actual. Vaja, que sí.
Sí, home, que té a veure, perquè si tu mires... mires ara mateix...
Però quan diem intocables amb Cubarsí i Íñigo Martínez no estem traslladant
a intocables com No parlo d'ells només, parlo de tots, en general.
Que vull dir que en el context actual i més amb la plantilla que té el Barça no tinc gaire dubtes que si Flick veu que un dels dos baixa una ungla al rendiment i n'hi ha un altre que està millor, se'l carrega.
Tu només has de pensar el forat que et representa no jugar, jo quan he sentit ara que el Lamin no jugarà a Baleidos, ja veig el partit d'una altra manera.
No és segur. Ara mateix...
Que potser no jugarà, no, ja, dic, però... ja el veig d'una altra manera.
Oh, clar.
Per què? Perquè a la plantilla no tens... Però si has de portar un suplent per Lamin, ha de ser un paio molt bo, perquè això és el Barça. Ha de ser molt bo. És un tio que amenaci a Lamin a prendre-li la titularitat. Li pot aprendre o no. Podrà jugar amb una banda o una altra. Però no es poden portar tios que el seu paper sigui ser suplent, només suplent, sense cap ambició. Al contrari, s'ha de portar gent que vulgui ser titular i guanyar-li el lloc a tots els que estan jugant. Això és el que vull dir.
Si arribo a saber que t'afectaria tant...
Canvieu la pregunta.
El concepte intocable, ho hauríem fet d'una altra manera.
Escolta'm una cosa, si no us interessa aquesta opinió...
No,
jo passo. Que ens interessa.
Jo passo,
no.
La dic i...
No.
I tal dia farà un any. Ara, si vosaltres creieu que s'ha deixat passar gent, com ha passat aquí al Barça, que han anat passant jugadors i no se'ls ha fitxat perquè els altres ja són prou bons...
Si estic totalment d'acord amb aquesta mirada en la distància, un dels que no li fitxàvem substitut, i això que jo era superfan, és el d'aquell de lo mío. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Parlant d'intocables,
ara. I remarco el Ramon perquè ja és com el coneix el seleccionador espanyol.
Mira que ahir teníem dubtes del per què aquesta defensa fa rissada del seleccionador.
Bé,
doncs, ho vam poder comprovar després del partit.
A mi no em saluda amb el meu nom, i jo ahir també defensava De La Fuente, però és veritat que la proximitat que hi ha entre Salmurri i De La Fuente no és la mateixa.
A nosaltres no ens deixa dir-li.
Què has de dir tu, home? Què busques?
Deus anar a sopar amb ell, perquè amb la resta de companys... Que no.
A veure, aquí,
ara
el Carcamal
no
Martínez està fent una cosa lletja, sí, perquè a ell sí. Que li diu Ferran.
Sí. Clar, correcte.
Jo no defugeixo de l'amistat amb nostre Luis.
Per explicar als oients, Luis de la Fuente, que és un tio llest, es refereix als periodistes que segueixen l'actualitat de la selecció espanyola amb el seu nom de pila, doncs el Ferran... Ferran tiene razón, i ahir el Salmurri...
Per primera vegada.
El Salmurri, en lloc de dir-li Salmurri, li va dir Ramon.
Sí, això li haurem d'explicar, però ja deixem però que el temps vagi posant una mica les coses al seu lloc.
Aquest és el segon
sí,
curs.
Sí, sí, sí. Mira, però ara que dius això, amb la defensa aferrissada que feia de Luis de la Fuente, deixa'm dir que en les últimes hores he pogut veure de prop la cicatriu de Pau Cubarsí. Mm-hmm. Bé, haurem de dir la no cicatriu.
Ja no hi ha ni cicatriu.
Crec que qualsevol que vegi allò, pensar que estan posant el jugador en risc i en perill és vaja, no sé.
Bé, doncs perfecte, perquè Xevi ja no portarà ni màscara i estarem tots contents.
No hi havia ni...
Vas estar creuant els dits tot el partit perquè no passa res.
Bé, fetes les presentacions, la qüestió és que hi va jugar Espanya, que va guanyar Suïssa, que va refermar la condició... Vaja, ja ho era de primera de grup, però tanca el grup sense... sent amb un empat i tota la resta victòries.
Van passar cosetes, eh?
Ah, sí?
Sí, mira, per exemple, Cubarsí va jugar els 90 minuts com a caçador, ara parlarem de caçador, Pedri va jugar 75 minuts, el Mono va jugar, i Pedri va ser, sens dubte...
Sabem que Pedri no ha de tirar els penals al Barça.
El gran protagonista, perquè es va quedar una mica moix. Quan va acabar sí? El partit, sí, estava... A veure, no, res greu, però li feia il·lusió jugar a casa, era, sens dubte, la figura del partit, Morata li va cedir el penal i no el va poder transformar. I un cop acaba el partit, per exemple, hi ha una de les imatges, que és Luis de la Fuente abraçant a Pedri i mimant-lo molt i reconeixent fins i tot que, home, doncs que el jugador, evidentment, li hagués fet il·lusió a poder fer un gol, que tampoc té més.
I bon gest de Morata, també, cal dir, perquè ell podia igualar Fernando Torres com a tercer màxim golejador de la història de la selecció.
A mi tot això em sembla malament.
I li va cedir el penal. A mi em sembla molt bé, em sembla un gest de capità, no. Perquè sabia que era un dia especial, igual que el Bernabéu amb Rodri, li va cedir el braçalet.
Sí, perquè estava tot resolt i la selecció classificada, suposo, perquè si no... és que jo, quan se juga competició, cada cosa l'ha de fer l'especialista de torn.
Sí, però ja
perquè si no pots... també pots dir, no, és que a mi m'agrada jugar d'extrem. I dius, bueno, però que jugui d'extrem, aquest és migcampista, però que jugui d'extrem.
No, un partit
anar en 0-0, no 4-0.
Sí, però és que Espanya ja era primer de grup.
Però és que m'he sentit tota la setmana el seleccionador de l'important que era guanyar, per aspirar a ser primer del rànquing, que després no ho ets perquè França va guanyar
a
Itàlia, però he sentit tota la setmana l'entrenador dir que era molt important guanyar. Doncs si és molt important guanyar, el penal la tira l'especialista.
Jo aquí estic al costat del Miguel, però gràcies. Em permetreu que el repartiment dels penals de la selecció espanyola ja se la faran.
Efectivament. A tot això, Marc Casado va ser un dels protagonistes.
Ramon
va
ara ser, ha baixat del barco.
Va ser, titular en el seu segon partit amb la selecció espanyola i, vaja, va deixar les mateixes sensacions que està exhibint aquesta temporada al Barça, però això ara agafa per sorpresa presa a tot un sector del futbol espanyol. Per exemple, a un dels seus companys d'equip, Jeremy Pino.
Una màquina, què t'he de dir? És una màquina, ja l'ha demostrat en el Barça i aquí avui ha donat un recital.
una màquina i ha fet un recital. I l'altre, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
Pongamos en contexto la realidad de su situación. Un jugador que lleva partido y medio y juega como un veterano. Una confianza, una seguridad, transmite fútbol, transmite control de la situación. Ha hecho un partido para enmarcar, ha sido fantástico. El comportamiento que tiene es de seguir creciendo y seguir mejorando. Yo no me dejo de asombrar cada vez que le veo y cómo se comporta con 20, 21 años. Otra grandísima noticia para el futbolista, para su club y, por supuesto, para el fútbol español y para la selección española.
Doncs sí, és bastant flipant com juga Casado. Jo, a mi no em costa dir que el veia la temporada passada al Barça Atlètic, perquè el primer equip no va jugar a res i no hauria ni pogut ni imaginar que aquest nano jugués com està jugant. I ho ha fet al Barça, i va amb la selecció espanyola, i també juga amb absoluta naturalitat.
I no amb qualsevol partit, eh? Vull dir, ho ha fet en partits i contra... No. Ahir, per exemple, ja té a Xhaka davant.
Clar, però per
Bayern,
això deia que a mi em crida l'atenció...
El Madrid fa un partidàs...
Em crida l'atenció que sí, l'entorn sí. mediàtic de la selecció espanyola se sorprengui, perquè aquest tio ja s'ha exhibit al Bernabéu.
Però que... el seleccionador entenc que no és sorpresa.
No dic el seleccionador, dic l'entorn mediàtic.
El seleccionador el convoque perquè veu que el seu equip fa tot això que ha fet a la selecció.
Aquí no parlo de la Fuente, aquí parlo de l'entorn mediàtic de la selecció espanyola, que és el mateix que el del Madrid, que és que descobreixen l'Audrup quan fitxa pel Madrid. Clar, que és una dèria i un neguit que
això
tinc.
Passa quan jugue...
I que va passant sistemàticament, passen els anys, en moriré i encara estaran...
Quan un del Barça jugue amb los colores de todos...
Ara ho ha dit.
Sí, però jo de Casador fa setmanes que escolto elogis des de Madrid, eh?
Abans dels partits... Quan
des del clàssic, és veritat,
que el clàssic
el veuen, clar, quan el veuen, però...
Abans
del...
amb el Ramon,
que
vam anar al
Media Day de... Això va passar amb la Vint, també.
Aquest tio s'està buscant la ruga.
Això va passar amb la Vint, amb
Gavi, sí, sí.
No, vam anar al Media Day i la premsa de Madrid, primer, que bien habla, saps? A mi em va sorprendre, ostres, que bien habla, no, este chico, no sé què. Dic, bueno, ara és un nano format al Masia i que vull dir que... I després...
Sí, que estigui...
És increïble, com juega, i tal. I dius... El Bernabéu en Madrid, un partidazo. I sí, clar. Bueno,
per això, aquí per alguna cosa. Quan el Luis Enrique va convocar a Gavi, li van dir que estava mig tarat de convocar-lo.
Que tenia 16
anys. Sí, ara... Bueno, i es fan de la minya mala el dia que juga el Bernabéu contra Brasil.
Tal qual, és així.
I el Casador està jugant, va ser titular, és veritat, a la primera jornada a València, però està jugant també, amb això que dèiem d'intocable o no, perquè Marc Bernal s'ha lesionat.
Sí, correcte. Sí. I bueno, hi ha la selecció espanyola, perquè Rodri s'ha lesionat. Evidentment, el titular, ara no em sortirà.
Zubimendi.
Això és caprichoso l'azar, que deia el Serrat.
Sí, bueno, sembla que els hi vas imposant creus als competidors de Casado, però la veritat és que és impressionant com està...
Ell havia d'estar preparat i quan li ha arribat l'oportunitat l'ha aprofitat.
Ha pujat al tren que tocava i no baixa.
A ell li preguntava en una entrevista que va concedir a TV3, li dèiem com és que jugues tan bé, no? I deia que, clar, ell porta tots els anys que porta al planter del Barça, que té uns automatismes que ha anat aplicant a cada categoria que ha estat amb el Barça i que per ell és molt fàcil jugar al primer equip perquè aplica els mateixos automatismes. És cert que canvia l'entrenador, que cada entrenador té la seva manera de fer, però que més o menys ho troba molt semblant que el que s'ha trobat en tots els anys.
I això que dieu que s'han alineat els astres és realment així, perquè és que no només es lesiona... Bueno, no li poden fitxar a cap mitjentre a l'estiu, ni Miquel Merino, ni ningú. Llavors, es lesiona, entra primer Bernal, es lesiona Bernal, no li poden fitxar a Bàgetic, que al Barça, quan es lesiona Bernal, volien fitxar a Bàgetic. Li donen l'oportunitat al Valladolid, fa un partidàs, un recital al partit contra el Valladolid a Montjuïc, i des d'aleshores ell guanya confiança, cada vegada es consolida més el primer equip del Barça, fins al punt que acaba la selecció.
Molt bé, escolta, per alguna cosa més del teu viatge llampec a Tenerife?
No. No, no.
No?
No, no, sí.
Molt bé. No, que no ho preguntàvem segones, però preguntàvem...
No, si ens havíem deixat de repassar. Que tenim algun tema més?
No, que jo sabia.
Ah, val.
No. És que estem fent sobre la marxa un canvi de l'ordre del...
Val.
Perquè hi ha hagut unes declaracions interessants...
Això mateix.
...en les últimes hores. Jo crec que us interessarà bastant, no sé si generaran o no debat, de Di Maria. El que va ser en el seu dia jugador del Real Madrid, recordareu aquella final de Copa que va ser...
A València.
Sí, com era allò que deia Mourinho, que criticaven a l'acierto perquè...
El fora de joc de Pedri.
Exacte. Doncs aquella
no,
final...
De Pedro. De Pedro.
De Pedro. Pedri encara no... No sé si havia nascut. Sí, havia nascut. Doncs aleshores, aquestes declaracions de Di María fan referència a com va afrontar el Madrid aquella final.
La única manera de ganarle a ese Barça era pegando, metiendo, corriendo más que ellos, y eso de otra manera empezó a llevar a que se caguen a piña dentro de la cancha. Por un momento tenía miedo que lo lesionen a Enano, me preocupaba más por que no le pase nada que por otra cosa, ¿viste? El partido de Mestalla también, cuando en esa final eran patada y patada, le pego la patada a Leo, que se nos iba de contra, y nada, le pegué la patada y después fui a levantar y le dije, perdón, Enano, pero si no te bajaban, no podían hacer el gol. No me quedaba otra opción, no quedaba otra, era jugar de esa manera, era imposible de parar.
Es refereix a la final de Copa de Mestalla del 2011 i deixa clara quina era la tàctica de Mourinho per aquest partit. Vaja, la van veure tots, eh?
Trompades
a
Messi.
La tàctica de Mourinho i d'Arbeloa i de Xavi Alonso.
I de Pepe.
És aquella temporada que són quatre clàssics seguits.
En un mes.
Sí. Perquè són el de les semifinals de Champions.
Exacte, acabes guanyant l'important que era la semifinal.
I guanyen a última hora amb un gol de Cristiano Ronaldo de cap.
Sí.
Amb el Pinto de porter.
Que ha avalat també per editorials des de Madrid, que és allò de hay que pararlo por lo civil y lo criminal. Va ser aquella època o encara... O això va ser abans?
No ho sé, això és frase de Luis Aragonés. Sempre era la mateixa quan jugava Luis Aragonés, que era el por lo civil o por lo criminal.
Sí, però en aquella època crec que va ser Eduardo Inda.
Eduardo Inda, el diari va, sí.
Això que sentíem era una...
Marca, seria.
Marca? Sí, és Marca.
Una conversa amb el periodista Juan Pablo Barsky en Clank, el seu canal de YouTube.
Bueno, confirmat el que sabíem tots.
Sí, 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 sí.
Di María va ser testimoni de la trepitjada de Pepe a Messi, no? Per tant...
Sí, a mi el que em fa gràcia és que li digués a Messi.
No, i el que sorprenent és que ell ho vivia en patiment.
En patiment.
O sigui, és el més...
Sí, sí, no, clar, clar. Di María i Messi són amics des de nens. Sí, sí. I haver de jugar així, doncs, en fi, però... Si fitxes Mourinho ja saps el que hi ha. I s'ha de dir que amb la perspectiva de la història no li va anar tan malament al Madrid, perquè aquella copa, per exemple, la van celebrar com si fos la setzena Champions. I així s'escriu la història. De seguida escoltarem Marc Vives en l'entrevista que li hem anat a fer avui, però, com explicava la Sònia a l'inici del Tot Costa, hi haurà sideralet amb la convocatòria de la selecció espanyola femenina.
Aquesta baby és molt orgullosa. Ella no parla per qualsevol cosa. Guarda les bales per quan surt el sol. I per
la
quan
el cor la lliga.
No.
Ah, classe B, havia entès la CB. Ja, mira, anava a dir fi agaflaues, que deuen ser parents, si fa no fa. Salmo, gràcies, a descansar.
Molt bé, que vagi bé, m'ho mereixo.
Ramon. Ara, objectiu.
Primera hora a Tenerife, estàvem.
Encara aquí. Objectiu per la resta de temporada, tot costa.
Allargant-ho.
Ajuntar Don Luis i Don Ramon.
Sí, cara.
Home, estaria bé entrevistar Luis de la Fuente. Estaria bé.
No se'n fotrien tant amb ell al davant.
No, clar que no.
Però si no se'n fotem de Don Luis, ens fotem de Don Ramon.
Sí, és que jo estava parlant de Don Ramon.
Correcte.
I mirant-lo amb ell, o sigui, ni us he mirat a vosaltres.
Correcte. Don Ramon, a descansar, gràcies.
Apa,
per l'esforç. Doña Ruth Vilà, bona tarda.
Hola.
La Ruth, que jo sàpiga, no té aquest tracte tan pròxim amb la seleccionadora estatal de futbol, que avui ha decidit que se'n parli. Ha fet coses que ens agraden, ha convocat Clàudia Pina, ha convocat dues futbolistes del Llevant Badalona, ara en parlarem, però també, ha pres decisions polèmiques.
Sí, algunes de polèmiques, com deixar fora de la convocatòria Irene Paredes, Jenny Hermoso i la portera del Madrid, Misa. Pel que ens toca i pel que seria més significatiu, la baixa que ha generat més polèmica és la de Paredes. Però comencem per les bones notícies, Jordi. Pina, que torna a una convocatòria de la selecció després de 2 anys d'absència. La davantera va formar part, recordem, del grup de futbolistes que van plantar-se davant la Federació Espanyola per demanar millores i condicions professionals per a les jugadores. Això va ser abans del Mundial de 2023 i va quedar fora de l'equip, d'aquell equip que va disputar la Copa del Món. És veritat que fins aquell moment Pina sumava només 6 partits amb la selecció absoluta, però va participar a l'última Eurocopa. De fet, l'últim partit que juga amb la selecció espanyola és la derrota a la fase de grups contra Alemanya en aquella Eurocopa per 0-2. També la convoquen en aquella convocatòria, recordeu, forçada de València, Oliva. Doncs aquell dia la Federació Espanyola obliga a Pina a presentar-se a la convocatòria de la selecció sub-23, tot i com us deia, ja havia anat convocada regularment fins i tot a l'Eurocopa amb l'absoluta. Finalment aquell dia també queda alliberada. I ara amb el retorn de Pina amb la selecció espanyola, al Barça només queda Mapi León per tornar al combinat estatal. Tomé ha dit que Mapi rebutja de moment anar amb la selecció, que per tant per això no l'ha convocada. I parlava així de la convocatòria de Pina.
Claudia Pina es una futbolista que habla con nosotros antes de los Juegos Olímpicos y es una jugadora que está disponible para la selección en lo que la selección necesite. A partir de ahí está disponible y todo lo de anterior, todo lo que ha pasado anteriormente, todas las futbolistas que quieran venir y nosotros valoremos para poder venir, vendrán y contador a cero.
Amb Pina són 9 les catalanes convocades per disputar amb la selecció espanyola aquests partits amistosos de Corea, que és el 29 de novembre, i de França el 3 de desembre. Són partits de preparació per l'Eurocopa de l'estiu que ve. I, vaja, novetats la convocatòria de dues jugadores del Llevant Badalona, la catalana Berta Pujadas i també Maca Portales. I ara anem a les polèmiques, les baixes significatives que té aquesta convocatòria. Com dèiem, la més sonada de Irene Paredes, i atenció a l'explicació que n'ha fet Montse Tomé.
No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, no. O sea, simplemente tengo claro cómo quiero que sea el equipo. Tengo claro lo que a mí me gusta ver de las futbolistas cuando están en el campo, cuando están fuera de él. Esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar, ese... Para mí, la selección absoluta masculina es un auténtico ejemplo. Ejemplo de equipo, ejemplo de convivencia dentro y fuera del campo. Y es que con todo eso tienen rendimiento. Queremos lanzar esa línea de trabajo. I ahí es donde vamos a poner la mirada de las futbolistas que vamos a traer.
A mi em falta informació per saber fins a quin punt té raó o no, però em costa recordar un pal tan heavy per justificar l'exclusió de, en aquest cas, tres jugadores d'una convocatòria.
Sí, perquè podríem... podria resumir que no són exemple de res.
Si poguéssim hagut podíem pensar, per exemple, que és que considerava que Irene Paredes i Jenny Hermoso ja eren massa grans de cara al projecte de futur, doncs ho podia haver explicat així.
Encara que no fos veritat.
Sí, sí. Però el cert és que quan parla de companyerisme, convivència i que busquem fer el que hi ha al grup de la selecció masculina, el que t'està dient és que tot això no ho tens al femení i no ho tens per culpa d'aquestes jugadores.
Sí, sí.
Realment... Sí, és
és fort, perquè és la capitana important. I és la capitana que ha donat la cara moltes vegades quan hi va haver el conflicte de les 15. Hi ha hagut dues reaccions de dues companyes d'Irene Paredes, excompanyes de Natxer Nogoyevich, que ha dit que si era rendiment no ho entenia, ha vingut a dir això, i després també de Vero Boquete, que ha dit un déjà vu.
Sí,
que Vero Boquete cal recordar que va ser, va estar entre les que van liderar la destitució de Quere, de l'anterior el seleccionador després del Mundial del 2015, i crec que va anar a una convocatòria just després, i que Bilda després, de manera bastant sorprenent en aquell moment, però que tenia molt menys ressò mediàtic que ara, directament la va deixar de convocar i mai més va tornar a la selecció espanyola.
Tinc en línia una dona que ara ens deu estar escoltant i deu pensar, mare meva, ara no em fotran a mi en aquest sidral, i pots estar tranquil·la. Berta Pujadas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Truquem per felicitar-te, tranquil·la. La Berta Pujadas és jugadora del Llevant Badalona, havia estat internacional en categories inferiors, però avui és la teva primera convocatòria amb l'absoluta. Imagino que contenta, no, el següent.
Sí, la veritat que, no m'ho esperava. I, just estàvem entrenant en el moment que ens van comunicat. I al principi ha sigut una mica que no m'ho creia, ubicant-me una mica, però la veritat que molt contenta, perquè al final penso que és una oportunitat i és una experiència que haig de disfrutar.
Hi ha una companya teva també convocada, la Maca Portales. En el fons també us reconeix una mica la feina que ha fet el Llevant Badalona en aquest inici de temporada, on ara esteu sisenes, però heu començat molt bé.
Sí, la veritat que era un projecte nou i les dues justament vam jugar al mateix equip l'any passat, al València, i des d'un inici crec que hem treballat molt bé tot l'equip. Crec que al final durant la pretemporada. El seu equip no vam tenir l'oportunitat de conèixer-nos i formar-nos com a equip. I bueno, crec que també s'ha demostrat una mica en aquest inici de Lliga, que al final pues, tenim molt talent en tot l'equip i bueno, crec que els resultats pues, pues, ho han ensenyat.
Berta, tu ets defensa. On t'imagines jugant en aquesta selecció espanyola si Montse Dome te'n dona l'oportunitat?
Pues espero que de central. Sí, bueno, al final...
Insisteixo, no et vull ficar en un sidral, però t'ha fet un espai avui.
Com un espai?
No, perquè com que no hi va Irene Paredes...
Ah, bueno, no, o sigui, al final en aquestes coses no entro, no és la meva decisió. Llavors, pues, bueno, jo intento disfrutar el que vingui i disfrutar el camí.
Berta, tu tens 24 anys. Havies anat en d'altres categories amb la selecció espanyola. Tu et vas formar al Barça i després vas passar a l'Espanyol, no?
Sí. Jo, de petita, pues, vaig estar a les categories inferiors del Barça i d'allà, amb 17 anys, pues, vaig jugar amb l'Espanyol a primera divisió, on vaig estar 2 anys i pues, aquests últims 5 anys ja els he passat.